RTVE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a punt d'arribar a la primera setmana de la campanya electoral per a les municipals del 28 de maig. Potser poden semblar uns comicis menors si es comparen amb les eleccions a les quals es decideixen parlaments i presidents, però els ciutadans en juguem molt més del que sembla, ja que els ajuntaments prenen decisions que ens afecten molt directament. I en clau més política, els resultats que hi hagi són crucials per a comprovar el múscul polític i la connexió amb la societat que conserven les diferents formacions. Serà interessant, doncs, veure el que ocorre en el conjunt de Catalunya, encara que segur totes les mirades se centraran el diumenge dia 28 en el que passi a Barcelona, on la primera posició està fortament competida. Si s'ha de jutjar per l'elevant nombre d'indecisos que assenyalen els sondejos i pels escassos punts d'intenció de vot que separen els candidats favorits, ningú pot aventurar a dia d'avui cap resultat concloent. Políticament parlant, qui guanyi la batalla de Barcelona serà considerat el guanyador de les eleccions, però hi ha vida més enllà de la capital catalana, per exemple, on es disputa una carrera de fons entre, sobretot, Esquerra i el PSC és a l'àrea metropolitana de Barcelona. En els 36 municipis que la conformen, que sumen el 43% de la població de Catalunya, el joc és cosa d'aquestes dues formacions després que Junts sembla ser que s'ha esborrat de la partida i posa tota la carn a la graella en els municipis petits i mitjans de la Catalunya interior. Veient el que va ocórrer amb el pacte del PSC i Junts a la Diputació de Barcelona, molts ajuntaments també, i escoltant les intencions de Jaume Collbon i de Xavier Trias a Barcelona, no seria gens descartable imaginar que torni o que hi hagi una sociovergència i que s'instal·li a institucions catalanes després del 28M. En definitiva, les eleccions municipals signifiquen poder i capacitat d'influir en l'agenda i en el debat polític de Catalunya i possiblement també de la resta d'Espanya. Bona tarda, soc Carlos Rosadi. Com cada dia abans d'entrar en matèria, en titulars destaquem notícies més importants d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho fem, com sempre, amb la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
L'actualitat d'aquest matí ha passat per...
Doncs centenars de conductors d'empreses com TMB, Avanza i transportistes de mercaderies han protestat aquest dijous a Barcelona per reclamar la jubilació als 60 anys. Es tracta d'una fita que veuen importantíssima per garantir la seguretat de tots els usuaris que circulen per les vies públiques i asseguren que és una feina molt dura, perillosa i desgastant. A més, el sindicat convocant de l'aturada, CGT, ha xifrat en un 90% el seguiment a l'empresa més gran del sector de Barcelona, TMB. A tot això, aquest matí, els sindicats Comissions Obreres, CGT i la Intersindical s'han tancat a la seu de la Diputació de Barcelona per reivindicar millores salarials. Els tres sindicats denuncien que la presidenta Núria Marín ha menystingut la negociació col·lectiva posant en joc els salaris dels 800 treballadors. I avui també els Mossos han posat en marxa una recerca marítima per tal de localitzar el jugador de rugbi desaparegut a Barcelona fa 7 mesos. La policia està rastrejant la zona del port de Barcelona en considerar que l'home podria haver patit una mort accidental. D'altra banda, a Osona, una nena d'11 anys ha estat ferida en greu en caure-li una porteria a sobre a Sant Julià de Vilatorta. El fort vent que bufava en aquell moment podria ser la causa del succés i la nena va ser traslladada amb helicòpter fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La policia catalana ja ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. I ferit greu també un home en incendiar-se el patinet elèctric amb el qual viatjava a Santa Coloma de Gramenet. El servei d'emergències mèdiques ha destinat 3 dotacions al lloc dels fets i l'ha traslladat a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona per les cremades que ha patit, on ha estat finalment ingressat. Acabem també explicant que 3 persones han resultat ferides aquesta matinada, una d'elles han estat greu en l'incendi d'un habitatge a Figueres. Els fets, com dèiem, han tingut lloc aquesta matinada de dijous i 4 persones han estat evacuades amb caputxa de rescat. 2 han estat ateses in situ i 1ª ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Figueres, han estat greu.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un matí de dijous amb cel serè. A la tarda, però, guanyen terreny els núvols i els xàfecs a qualsevol punt i que poden ser localment forts, amb tempesta i calamarsa a la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De cara a demà divendres i al cap de setmana continuarem amb molt temps força insegur i possibilitat de xàfecs i ruixats a qualsevol punt de Catalunya. Com cada dia preguntem com està la xarxa viària a hores d'ara, i ho fem avui amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, i com és habitual a aquesta hora, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Només destacarem alguns trams de les rondes que poden anar més carregats. També el darrer tram de la Pota Nord, vivint, per exemple, des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. Aquí hi ha aturades puntuals, també habituals, tot sigui dit. I parlem de retencions també a la C63. Els vehicles s'aturen en aquesta via durant 2-3 quilòmetres arribant a Lloret de Mar i en direcció sud. Per tant, en aquests punts sí que hi ha més volum de trànsit, alguns punts amb retencions, però com us dèiem, en general, ara mateix no tenim constància de cap gran incidència que ens pugui complicar aquesta situació. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta mitjanit haurem arribat a l'equador de la campanya electoral i un dels temes estrella dels últims anys a Catalunya doncs ha desaparegut, o sembla ser que ha desaparegut, i és que les referències a l'independentisme o l'autodeterminació no han aparegut per ara. Les formacions constitucionalistes aposten per centrar-se en temes del dia a dia dels ciutadans i que afecten, doncs això, la vida normal i diària dels catalans, mentre que els partits independentistes també han deixat caure del seu argumentari de campanya la matraca independentista. I és que les disputes entre Esquerra, Junts i la CUP sobre les estratègies a seguir tampoc afavoreixen mantenir viva la flama del votant independentista, que podria quedar-se a casa, atenció, el pròxim 28 de maig. Sergi Tor, com pot influir tot plegat en els resultats de les municipals del diumenge 28?
És una de les variants que més es seguiran amb el resultat del pròxim 28 de maig. Hi haurà per primera vegada vot de càstig als partits independentistes per part dels seus votants enganyats per promeses mai complides. L'advocat Alfons López Tena, cofundador de la Societat Catalana per la Independència, creu a COPE Catalunya que sí i pronostica una pèrdua de vot independentista.
Suposo que hi haurà una pèrdua de vots per part de Junts, d'Esquerra i de la CUP, i per tant, perquè clar, ara ja no poden repetir segons què, ja ha quedat exposat públicament que tot era un engany. I per tant no poden dir ara tornarem a fer un què. No, ho han cremat tot.
En canvi, l'empresari i cofundador de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, és més escèptic. Assegura a COPE Catalunya que la maquinària independentista repeteixi potència l'argument identitari. Si nosaltres no governem, ho faran els mals catalans.
Que l'únic vot normal dels catalans és a partits independentistes, no? I el vot al PP, a Ciutadans, al PSC, a Vox inclús, doncs és un vot d'un català que no és normal, no? I quan no es canvia això, mentrestant, serà molt complicat i molt difícil. I l'independentisme segueix tenint aquest control. I, per tant, no és que siguin partits independentistes, és un sistema de control, de col·locar a la seva gent en els llocs de responsabilitat.
Mentre l'escriptor Valentí Puig diu que està expectant amb els resultats per les contínues oscil·lacions dels partits independentistes.
Em refereixo en concret, per exemple, al cas de Junts. Junts és un partit que prové del pujolisme, després va caure en un independentisme galopant, i ara, francament, jo personalment no sé què és.
I aquestes tres opinions s'ho coincideixen. Ja no hi ha crèdit electoral en el procés, ningú se'l creu, i que els partits independentistes muten amb l'objectiu de mantenir-se en el poder i poder exercir un control social adequat als seus interessos.
Tot plegat, no coneixerem si hi ha fugida de vots independentistes o no cap a aquestes tres formacions, Esquerra, Junts i la CUP, el pròxim dia 28 de maig. Obrim així el diari de campanya d'aquestes municipals. Com cada dia, l'Iker Mons té tots els detalls del que ha passat aquest matí. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. L'ocupació i l'habitatge recuperen els titulars durant una jornada que també protagonitza crítiques i retrets. El candidat popular Daniel Cirera apela a noves mesures per frenar les ocupacions il·legals amb una nova regidoria per donar suport als propietaris que pateixin ocupacions. A més, Cirera assegura que carallarà a l'Ajuntament per la seva inacció davant la crisi de la Bona Nova.
Divendres presentarem una denúncia contra l'Ajuntament de Barcelona i contra la Generalitat de Catalunya. Tinguin molt clar que davant de fets delictius, si no ordenen a la policia que actuï, estan incomplint el Codi Penal.
En la mateixa línia, Trias assegura que lluitarà contra els clubs canàbics, els narcopisos i les ocupacions. I Gonzalo de Oro Pulido, candidat de Vox, considera que amb polítiques fermes contra l'ocupació no existiria l'empresa Desocupa.
Nosotros creemos que la existencia de Desocupa es una anomalía y demuestra el fracaso absoluto de las políticas de ocupación.
D'altra banda, les municipals enfronten a la dreta arran de la demanda dels populars de congregar els vots de Valents, Ciutadans i Vox. Eva Parera, candidata de Valents, critica el comentari desafortunat, diu, i considera controvertit el nou fitxatge del Partit Popular.
La gente vota quien le da la gana, el voto no es suyo, el voto no es del Partido Popular. Francamente, señor Sirera, yo de usted me hubiera quedado con su concejal, Óscar Ramírez, y no hubiera ido a fichar a un concejal expulsado de Ciutadans.
Tanmateix, Ada Colau considera que serà quan cal culminar el seu projecte de Superilles i, a més, recorda que el seu futur immediat està a Barcelona.
Per tant, jo només em veig en el futur immediat com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, no em veig a Madrid, i culminar la transformació i les polítiques progressistes que necessiten aquesta ciutat.
L'alcalde Pla ha alertat també que, si sortís electe, seria el seu darrer mandat.
Gràcies, Iker, i en el recorregut que estem fent per diferents ciutats i per prendre el pols als seus habitants, conèixer com veuen la seva ciutat, el seu poble, i què esperen del nou alcalde o la nova alcaldessa, avui fem parada a Tarragona. La fem amb el Rubén Díaz, que està allí. Bona tarda, Rubén.
Bona tarda, Carlos. A Tarragona ja es percep clarament el clima electoral i alguns ciutadans han volgut compartir la seva opinió sobre la situació actual de la ciutat i les seves expectatives per al futur sota el lideratge del proper alcalde o alcaldessa. Els veïns no estan molt contents amb l'últim mandat i pensen que la ciutat està una mica abandonada.
Tarragona ciutat, per exemple, està molt abandonada. La gent se va tanto en ocio com en cultura i està superabandonada. En general, per a mi ha ido a peor.
La zona de la Parc Baixa la tienen bastante abandonada. Llevo aquí 24 años y no han hecho nada por esta zona. O sea, la tienen muy dejada. El tema de seguridad también nos tienen abandonados.
Está peor todo que cuando yo era más joven, pero muchísimo peor. Fatal, horrible. Aquí nada más que miran por lo suyo y no veo que haya mejorado.
Actualment, la ciutat no passa pel seu millor moment. De fet, com ens comenta algun dels veïns, cada cop va pitjor i demanen canvis.
Pues que millori, com esperem tots, perquè la ciutat està molt bruta i estem una mica descontents. Li dono un suspens.
Lo que se invierte en los barrios, en la delincuencia, que hay muchísima más delincuencia que hace 10 años, y que tener las cosas un poco bien. Es que vas por los barrios y hasta las carreteras nos agujeracos, que para qué, y pagar pagamos todos.
Que a vegades no es tracta de que surtin d'un color o de l'altre color, saps? Sinó que la persona que estigui, que s'estimi la ciutat, que faci coses que sense pensar en els cèntims.
La majoria dels habitants constaten el deteriorament de la ciutat. Veurem com evoluciona la ciutat de Tarragona després de les eleccions.
Exactament, serà després dels comicis que vagin a votar els tarragonins el dia 28 de maig. Coincidint amb aquesta setmana, amb el Dia Internacional de les Famílies, les associacions que les agrupen han lamentat que una vegada més la institució familiar es quedi o sigui una gran oblidada en els programes electorals i en les intervencions públiques de pràcticament tots els candidats. Aquestes entitats familiars ens expliquen que, per exemple, no s'està fent referència a assumptes tan importants com la crisi demogràfica per culpa de la baixíssima natalitat. Mentre els partits i els polítics van a la seva, les famílies donen sentit a aquesta institució. Ens fixem, per exemple, en la importància de les famílies d'acollida. A Catalunya n'hi ha unes 800, mentre que la xifra d'infants tutelats per la Generalitat és d'uns 8.000. Avui, arran en COPE Catalunya i Andorra, hem conegut la història d'una família acollidora, la de l'Alberto Castro. Ha parlat amb ella la Yolanda Canales.
L'Alberto i la seva parella van decidir donar el pas i convertir-se en família d'acollida durant el confinament pel Covid. A partir d'aquí, tot el procés va ser molt ràpid, es va accelerar, i a finals del 2020 ja van acollir una nena que llavors tenia 9 mesos i que encara està amb ells. L'acoplament, diu, va ser molt fàcil, entre altres coses, perquè es tractava d'un nadó.
Per nosaltres, la realitat va ser com un segon fill, eh? No és que ja teníem un infant biològic, tenim molta relació amb altres famílies, més infants i tal, i va canviar, va ser com l'arribada d'un germà. També en el nostre cas era un nen, el que tenim, ¿vale? I la nena va ser una nena més petita, no? I llavors l'acoplament va ser molt senzill, ¿vale?
I com ho va rebre el seu fill biològic? Ara té 8 anys, però quan va arribar la nena en tenia 5. L'Alberto ha explicat que va ser el que millor ho va rebre, perquè per ell és com si tingués una germaneta.
És la por, eh? Nosaltres, sí. Si hi ha un retorn i tal, sempre tenim aquesta por de dir, hòstia, nen petit, serà qui ho passi malament, qui... Però l'experiència també que ens ha donat, el nostre infant va ser el que millor ho va... Vale, ho va rebre, vale, a la nena més petita que ell, ho va rebre com una germaneta petita. Igualment, parlant amb famílies d'urgència i tal, que elles sí que tenen retorns més habituals, tenen un infant 6 mesos i després el tenen que retornar, parles amb elles i veus que al final són els infants qui entenen millor tot aquest procés.
I una qüestió complicada per a les famílies d'acollida és el moment en què aquests infants han de marxar, pels motius que sigui. L'Alberto reconeix que serà dur, però que també els han preparat per quan arribi aquest dia. En tot cas, deixa clar que, com qualsevol altra família, l'important és viure el dia a dia.
Sí, pot ser un cop molt dur, així és, vale? A les formacions i tal, vale? Que van fer a l'inici i tal, nosaltres ho tenim molt assumit, que això pot passar, no tant com un risc, sinó és una cosa que pot passar i des d'un primer moment hi ha una preparació i una validació, vale? Que també ens validen com a família, de que això ho podrem assumir, vale? Ja estem convençuts, que ho podrem assumir en 2, 4, 3 dies, 2 mesos, el temps que sigui, no? Però al final també ja són diferents tipus de família i al final el que tots jo crec que tenim que procurar i procurem és viure el dia a dia el millor que podem.
L'Alberto diu que les famílies d'acollida tenen molt suport, especialment abans de signar l'acolliment, i a partir d'aquí compten amb una xarxa que els acompanya en tot el procés.
La figura de la mare és una peça clau i fonamental en la institució familiar, i per això vull presentar la tasca que fa una ONG que es diu Mamás en Acción. Volem parlar amb una voluntària d'aquesta ONG que es diu Amparo Arona. Amparo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una ONG orientada a hacer, a estar al lado de los niños que están hospitalizados, pero que están solos por el motivo que sea. Vamos a ver, Amparo, ¿desde cuándo estás colaborando con esta ONG y por qué te implicaste en ella?
Pues desde hace 9 años, decidí hacerme voluntaria y me impliqué en ella porque estaba buscando un voluntariado dedicado a la infancia. Y cuando lo encontré y leí lo que hacían, pues...
Claro.
Un impulso, puede decir, esto es lo mío.
Claro, 9 años, la ONG tiene 10 años, o sea que estás prácticamente desde el inicio de esta iniciativa. ¿Cómo surgió esta idea?
Pues nuestra fundadora, Majo Jimeno, que es la presidenta, fue consciente de vio una situación de un niño solo en una habitación de hospital y entonces ella se ofreció para acompañarle. En el hospital le dijeron que muy bien, fue en el Hospital La Fe de Valencia, pero ¿a qué colectivo pertenecía? Y ella pues era a título personal como madre, y entonces le dijeron, a título personal no se puede venir a un hospital, cosa que con el tiempo hemos entendido por temas de seguros, por protección de datos, porque dejas a un menor con un adulto, y pues como no pudo acompañarle y eso se le quedó...
Marcado.
Muy marcado, pues así surge la idea de Mamás en Acción. Sin saber los niños que había, el paso del tiempo nos ha hecho ver que increíblemente en España y en el siglo XXI pues hay muchos niños que por circunstancias están solos cuando están hospitalizados.
O sea, están solos, hospitalizados. ¿Hay un perfil determinado de este tipo de niños y niñas? No sé.
Nosotros cuidamos a tres tipos de beneficiarios. Niños provenientes de un maltrato doméstico, un desamparo, que pasan por el hospital y son judicializados porque se decretan medidas de aislamiento. Esos niños se quedan encima de con un daño físico y psicológico solos. El otro perfil que acompañamos son pues familias muy vulnerables, desplazados, monoparentales, con más hijos a cargo, trabajos precarios que si no trabajas no cobras. Y entonces a veces tienen que elegir entre estar con su hijo en el hospital y renunciar a ingresos o no saben qué hacer con los otros hijos. Entonces también ayudamos a estas familias a que no pierdan, puedan perder la custodia de sus hijos.
Claro.
Y el tercer perfil son los niños ya tutelados que viven en centros de menores. También ayudamos tanto en el perfil de padres como en lo de los menores tutelados. No hacemos 24 horas, pero ayudamos a conciliar a centros a padres. Cuando Mamás en Acción empezó hace 10 años, había 43.000 niños con medidas de protección en España. Hoy hay más de 57.000.
O sea que hemos ido,
por desgracia va en aumento,
hemos ido peor,
tanto
hemos ido
el maltrato
peor.
Como las tutelas.
Amparo, me imagino que vuestra presencia, vuestra ayuda física y psicológica ayuda a estos niños a recuperarse más rápidamente, ¿no? El hecho de no estar solos y abandonados.
Tenemos nuestro bien más preciado es la evidencia científica que pusieron el doctor Mínguez, que era en aquel momento jefe de pediatría de La Fe, presentó en el Hospital Valdebrón de Barcelona en 2008, en unas jornadas de humanización, pues un póster científico donde decían que los niños que acompañamos se recuperan antes, obviamente se sienten seguros, y cuando uno está seguro y se siente acompañado, el sistema inmune responde mejor, También decía que evitamos la aparición de patrones agresivos. Los claro. niños maltratados suelen responder con agresividad, pero cuando los tratas con cariño ese perfil no aparece. Y también decía que ayudamos a padres y madres a conciliar y a no perder la custodia de sus hijos, claro. con lo cual ese es nuestro mayor regalo, claro. Evidencia científica.
Amparo, cuesta mucho congeniar con el niño enfermo porque de entrada no os conocéis de nada. ¿Cómo rompéis ese hielo que hay inicialmente?
Pues mira, hay una conexión mágica. Tú imagínate que estás solo y entra un voluntario. Nosotros, nuestro uniforme es una camiseta negra con un corazón para ser totalmente opuestos a las batas blancas que a veces les da más miedo. Y pues todos nuestros voluntarios, entras con una sonrisa, hay una conexión inmediata. Sí que es cierto que a veces con adolescentes pues a veces es más complicado, pero todos acaban confiando en nosotras.
Claro. Amparo, supongo que hay momentos muy felices y menos felices. Tristemente hay niños que mueren solos en los hospitales aún hoy en día.
Pues por desgracia los niños también fallecen, yeah. y a veces hemos tenido que acompañar a alguno de estos niños al cielo. Pero bueno, te queda saber que si no hubieses estado tú, se hubiera ido solo.
Claro.
Y eso hubiera sido peor. Pero también hay momentos de risas,
claro,
juegos.
Que sí. Claro que sí.
Muy bonito ver la recuperación
pues
de un niño.
Nos quedamos con esta fotografía de optimismo, de positividad que transmite esta ONG Mamás en Acción, orientada a estar al lado de los niños y niñas hospitalizados y que por distintos motivos están solos. Amparo, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa y muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Ja heu escoltat l'Amparo, aquesta voluntària d'aquesta ONG Mamás en Acción, que també està aquí a Barcelona, també està a Catalunya. La podeu trobar concretament a dos hospitals, un a Barcelona, al Vall d'Hebron, i un altre a l'Hospital Can Ruti, Germans Trias i Pujol, a Badalona. Déu-n'hi-do, també ara t'explico les situacions que s'han de veure a una ciutat gran com Barcelona. Mira, els Mossos han detingut al barri de les Corts un home per grapejar i petonejar a menors. Els Mossos van tornar a arrestar el depravat per segona vegada ahir tarda després que sortís dels jutjats en llibertat i amb càrrecs. Andrea Gavarró.
Dissabte, els Mossos van rebre una trucada que detallava com una persona havia intentat endur-se un nen de 9 anys que comprava el pa sol a una fleca del carrer del Vallespir. La fornera va fer passar el nen darrere del taulell per protegir-lo de l'home. En tornar a casa, el menor va explicar els fets al seu pare i aquest va avisar la policia. Al migdia de dissabte, els Mossos van detenir-lo. Després de passar a disposició judicial i quedar en llibertat amb càrrecs, la policia va activar un dispositiu especial de seguiment a la sortida de les escoles de les Corts pel risc de reincidència de l'individu. A mig matí de dimarts, van rebre un nou avís. L'home havia intentat abraçar un infant de 3 anys. Un mosso el va localitzar quan s'apropava una noia i li feia tocaments, alhora que també petonejava un altre menor. En constatar la reincidència, van procedir a la seva detenció i s'espera que passi a disposició judicial en les properes hores.
Molt bé, i ara t'explico que molts col·lectius de treballadors s'han vist alleugerits aquests dies després que el govern central hagi aprovat prohibir treballar a l'aire lliure durant les onades de calor tan habituals a partir d'ara. Els treballadors de la neteja viària, són un dels grups més satisfets, com l'hem explicat a la Mar Puerto.
Sí, una de les persones que ho ha patit i ho pateix en primera persona és la Coila Morales, que és treballadora de recollida de residus i neteja viària a Barcelona, qui explica que l'any passat un company a Madrid ja va morir per aquesta causa, que cada any va a pitjor. Una situació que pateixen, insisteix, cada dia.
Cada any se va notando que és peor, és més difícil aguantar trabajando con esa calor. Si ya cuesta hacer vida normal con esa calor, pues trabajar muchísimo más. Encontrarte mal, más débil, mareado, eso suele pasar casi a diario. El estar muy bajo de fuerza, llegar a tu casa súper cansado, sin nada de energía, porque a las 6 de la mañana igualmente ya hace calor. Ya cuando empieza la jornada hace calor.
Amb tot, unes mesures que ja es van prendre, com dèiem, l'any passat, pel que respecta a les franges horàries, però que continuen patint, sobretot, els treballadors de la tarda.
Nuestro horario es de 7:20 a 2:10 del mediodía, pero en verano, el año pasado, a consecuencia de lo que pasó en Madrid, se cambió y se puso julio y agosto de 6 de la mañana a 12:30. Se nota un poquito la mejora, porque te quitas unas cuantas horas de calor del mediodía, pero bueno, los compañeros de la tarde siguen con el mismo horario, ya que no podían cambiárselo, porque si no sería plegar más tarde. Ellos lo sufren más.
Tot plegat, però, un fet al qual se li ha de sumar també la situació d'excepcionalitat que estem vivint per la sequera i que afecta, com no, al sector.
Al no haver agua, realmente las calles se baldean, se mojan con las mangueras, se limpian con mangueras. Y claro, al no haber agua también hay restricciones. Y es necesario para los olores, para refrescar también, también es necesario. Ahora no sé si se tomará medidas, porque como las medidas se toman cuando hay sequía, no sé si afectará.
En definitiva, veurem finalment com s'enfronten tots aquests treballadors i treballadores a les altes temperatures d'aquest sec estiu i si s'apliquen finalment totes les mesures.
3:45, una aturada per publicitat i després analitzem el boom de la medicina estètica, sobretot entre els més joves, i atenció també als riscos que hi ha, i són molt importants i greus, de caure en mans de clíniques pirates i personal no col·legiat. És una informació, és una ampliació de continguts que serà, doncs, com et deia, d'aquí uns pocs minuts, dos concretament, i després de escoltar aquestes bones recomanacions.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant el boom de les medicina estètica, sobretot entre els més joves, i els riscos de caure en mans de clíniques pirates i personal no col·legiat. Tot i que aquesta medicina estètica és segura, és molt important demanar sempre el número de col·legiat i comprovar que el centre està dins de l'organització mèdica. Com passa en tot, no hi ha duros a quatre pessetes i cal fugir de les ofertes de l'intrusisme professional, que n'hi ha i força. Des de l'any 2018, la Societat Espanyola de Medicina Estètica ha rebut més de 450 denúncies per errors greus. No és el cas de l'Albel, un noi que ha passat per una clínica estètica i que ha explicat la seva experiència i en clau positiva a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Gisela Boada.
Doncs sí, l'Abel actualment té 23 anys i fa 2 que es va fer una rinoplàstia. Ell ens explica que ho va fer per motius estètics però també de salut, ja que per la forma del seu nas a vegades tenia complicacions a l'hora de respirar. Com molts altres usuaris, especialment entre els més joves, l'Abel va informar-se a través de pàgines web i també va guiar-se pels resultats que el doctor penjava en el seu Instagram a través de fotos.
Busqué luego un poco en internet información de cada uno y al final el que más me llamó la atención por los resultados estéticos, porque él tiene una cuenta de Instagram donde comparte fotos de otras operaciones que ha hecho, vi que me gustaba y dije pues para adelante.
L'Abel finalment va optar per acudir a una clínica de confiança. Més enllà de buscar per internet i per les xarxes, volia assegurar-se que en tot moment es tractava d'una intervenció segura.
Y por hecho que todo el tema legal estaba cubierto al ser pues una clínica seria y un lugar al que he estado yendo prácticamente toda la vida.
Tot i les mesures que va prendre i la seguretat de que sabia que estava en bones mans, les intervencions estètiques, especialment les cirurgies, no són cap tonteria i, per tant, ell n'era conscient en tot moment.
Sí, tuve miedo. A ver, al final pues es una operación complicada, tienes que entrar al quirófano y con anestesia general y pues siempre hay el riesgo de que algo pueda salir mal.
La Bel assegura que actualment està molt satisfet i molt content amb el resultat de la seva rinoplàstia, a més de la qualitat de vida que ha guanyat pel tema de la respiració.
Gràcies, Gisela. I ara ens escolta el senyor Sergio Fernández, que és vicepresident de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, una entitat que porta doncs, força anys lluitant contra l'intrusisme en tot aquest sector. Senyor Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver, los intrusos en este sector ponen la mirada, como he dicho, en los más jóvenes. De entrada, recordar a la gente que no hay duros a cuatro pesetas y que se ha de acudir siempre a un centro homologado en cuestiones de medicina estética. En este sentido, ustedes ya han puesto algunas medidas encima de la mesa, ¿verdad?
Eso es. A ver, lo que nosotros hemos hecho es desde hace ya mucho tiempo, todas las consejerías de sanidad, cuando un centro de medicina estética abre sus puertas, necesita cumplir una serie de requerimientos. Y una vez que el centro cumple todos esos requerimientos, se procede a darle a ese centro un número de centro sanitario y en ese número de centro sanitario se especifica qué tipo de procedimientos se pueden hacer. En concreto, nosotros estamos bajo el amparo de una unidad, que es la unidad U48, que significa que ese centro sanitario tiene o cumple los requisitos para poder hacer tratamientos de medicina estética. Y desde hace un tiempo a esta parte, lo que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Estética es crear un sello de calidad que se está entregando a todos los socios para que puedan colocar en sus páginas web, en sus redes sociales, en el que se indica en ese sello que el centro tiene la unidad U48, se especifica su número de registro sanitario y además es un sello que tiene bueno, unas condiciones de seguridad para que no pueda ser copiado y que hace que cuando se clica en ese sello directamente se va a abrir la página web nuestra donde aparece la persona, el médico responsable de ese centro sanitario. Y, por tanto, el paciente puede ver que hay una trazabilidad de garantía, es decir, que bajo ese centro médico existe un médico, que ese médico tiene la autorización sanitaria pertinente por parte de la consejería y que, por tanto, ese centro está perfectamente capacitado para desarrollar los tratamientos de medicina estética. Y eso ya es algo que para el paciente es muy importante, porque de cara a elegir un centro, pues está eligiendo un centro que tiene todas las garantías en términos de seguridad para el paciente.
O sea, cualquier centro que no tenga esta acreditación, la U48, es que es un centro ilegal, digamos, ¿no?
Claro, un centro que no tiene U48 significa que no ha solicitado a la consejería, no ha presentado la documentación pertinente para poder hacer tratamientos de medicina estética y probablemente el responsable que está detrás incluso no tiene...
No está colegiado. Entonces también es importante pedir el número de colegiado en todo caso, cuando vayamos, ¿eh?
Claro, a ver, no podemos olvidar que los tratamientos de medicina estética tienen que ser realizados por médicos. Y eso es algo, porque muchas veces se confunde el término de salón de belleza, instituto de belleza. Cuando uno está en una clínica de medicina estética, en la clínica de medicina estética tiene que haber un médico. Y ese médico tiene un número de colegiado. Y el paciente puede perfectamente, de hecho, además, lo que indica Sanidad es que todos los que trabajamos en una clínica tenemos que estar identificados con una placa identificativa. Yeah. De tal manera que el paciente, cuando es atendido, cuando alguien le va a hacer un procedimiento, tiene que comprobar que en esa placa pone médico y, por supuesto, si el paciente quiere pedir el número de colegiado, lo tiene que dar.
Claro. Los tratamientos estéticos son muy seguros, todos lo sabemos, pero a pesar de que te pongas en manos de un profesional colegiado y con todas las garantías, pues a ver, lamentablemente a veces las cosas no salen bien. ¿Cómo hemos de actuar en esos momentos, señor Fernández?
Bueno, en este caso lo más importante es que no se pierda nunca la confianza entre el médico y el paciente. Obviamente estamos haciendo actos médicos, aunque sean mínimamente invasivos, pero todo acto médico, sea cual sea, puede tener un efecto secundario o un efecto adverso. Lo importante es que cuando se presente, el paciente esté en comunicación con su médico y se deje guiar por su médico. Es decir, hay muchas veces que pueden acontecer determinados problemas después de un tratamiento. Si el paciente no lo habla con su médico y se va, por ejemplo, a la puerta de urgencia un centro de salud o de un hospital, probablemente la persona que le atienda no conozca perfectamente esos efectos secundarios derivados de un tratamiento, porque hay efectos que son completamente normales y que no deben de generar alarma en un paciente, y que es el médico que ha realizado el procedimiento el que los conoce. Probablemente una persona que sea ajena a nuestro sector no va a desconocer si ese efecto secundario realmente es algo que es inherente al tratamiento o realmente es una complicación. Por tanto, no se puede perder esa confianza entre el médico y el paciente.
Y el paciente. Dos cosas rápidas, señor Fernández. ¿Los españoles somos buenos clientes de la medicina estética?
Sí, por supuesto que sí.
Bien. En general, cada vez acudimos cada vez más.
Acudimos cada vez más, y sobre todo en pacientes más jóvenes que se preocupan por la prevención, porque eso es quizá lo más importante. Prevenir siempre, como se suele decir, es mejor que curar.
Claro. ¿Las intervenciones más habituales en hombres y en mujeres, cuáles son?
Bueno, básicamente a nivel, por ejemplo, facial, pues todo lo que son tratamientos relacionados con la mejora de las arrugas de expresión o de las arrugas que ya se producen por el paso del tiempo son bastante demandados, así como los de calidad de piel, es decir, la gente quiere tener un poro no muy dilatado, la textura de la piel pues agradable, que en la mujer, por ejemplo, prácticamente eso, que te vean buena cara y que no te tengan que maquillar. Y a nivel corporal, pues quizá más los tratamientos relacionados con la grasa localizada, la celulitis, suelen ser tratamientos más demandados a nivel corporal.
Muy bien. Sergio Fernández, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética, gracias por atendernos. Si quieres ir a una clínica estética, sobre todo, sobre seguro, es acreditación es. U48.
Muy bien.
Señor Fernández, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Joan Bañori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
No va poder ser.
No, el Real Madrid va caure eliminat de la Champions, a més, de forma clara i contundent, derrota 4-0 davant del Manchester City de Guardiola, que va ser molt superior en tot moment. Per tant, ja tenim la final de la Champions definida. Es disputarà el 10 de juny a Istanbul. Manchester City, Inter de Milà. Estarem a Madrid amb la ressaca d'aquesta eliminació i les conseqüències que pot portar el Real Madrid. El Barça, tot el contrari, alegria. Avui sopar de celebració del club per celebrar el títol de Lliga. L'equip ha tornat a la feina aquest matí després de proclamar-se campió. També hi ha notícia a l'Espanyol, és notícia del Quique Iglesias. S'espera Mr. Chen, el propietari, per Barcelona els propers dies per buscar solucions a la situació de l'Espanyol. I en bàsquet s'ha presentat aquest matí l'Eurolliga a Kaunas, que comença demà. Demà tenim semifinal, recordem-ho, Real Madrid-Barça.
Molt bé, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope. Bon programa, Joan.
Gràcies, sort. Fins ara.
Montse Rodríguez, benvinguda.
Bona tarda, Los Adam.
Recte final del migdia per donar continguts al que serà la interna a les 7 de la tarda. Aviam, comencem pel tema de l'estètica, si et sembla.
Així és.
Avui estem donant voltes amb aquesta qüestió, l'intrusisme, i tu parlaràs amb uns advocats que lluiten contra la gent, o a favor de la gent que ha estat objecte d'alguna malifeta per part dels metges.
Sí,
no?
Perquè malauradament han augmentat el número de denúncies per errors estètics, i volem saber què hem de fer en aquests casos, si hem de denunciar o no, i aquí ens hem d'adreçar. I avui el José Antonio Ramos, advocat de Ramos Abogados, ens donarà resposta a moltes preguntes que avui li farem.
Molt bé, i estem també abordant aquesta setmana, que ha sigut el dia de la família, el dilluns concretament, doncs models de família diferents, no? Sí. Hem parlat de les famílies d'acollida, en concret, i tu parlaràs dels valors en el cinema amb un senyor que entén molt del tema, no?
Efectivament. Avui en parlarem d'un llibre per ajudar els pares a transmetre valors amb les pel·lícules i les sèries. Estem parlant del president de Cinemanet i coordinador del llibre, que es diu Daniel Arasa, i atenció perquè es celebra el 25 aniversari dels Premis Família. Avui en pararem amb ell.
Molt bé, tot això a partir de les 7 de la tarda a la Linterra COPE Catalunya i Andorra. Bon programa, Montse, que vagi molt bé.
Gràcies.
Continua a migdia COPE, Pilar García Muñiz, com sempre, continua explicant tot el que interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda, adéu-siau.